sobretot a partir de la matinada de dissabte a diumenge que ve, quan farem el canvi d'hora, dormirem una hora menys.
No piquis el micro!
Socors!
Jo no sé,
aquest bombo.
De veritat?
Està cremant fulls a l'estudi. A veure...
Sí, senyor, som feliços. Sí, senyor, això passarà aquest dissabte, canvi d'hora, però passi el que passi, podeu gaudir del cinema als cinemes i a les millors plataformes. Primer, recomanant la que no heu de veure, això és important, eh? Aquesta, per exemple, només en direm una, eh? Perquè ja... Garriga...
M'estan fent propostes aquí.
Sí, és que l'altre dia me'n vaig oblidar. De Bad Retros ja només en farem un o cap, eh? Perquè la gent es mereix més temps amb les coses bones. Oh,
però simplement podem dir, no veieu això i això.
Mira, per exemple, passem. Besos a l'aire, Disney Plus.
Javi, ¿tú cómo puedes estar ahora pensando en una tía aquí en medio del apocalipsis?
Precisamente en medio del apocalipsis...
Mira, aquest és Paco León, Leonor Walding, Maria León, Mariam Hernández, comèdia romàntica, 8 històries creuades amb el confinament com a escenari comú. Això què? No val res o què?
Té una cosa bona i molt bona, que és que són només 2 capítols.
Oh, el que ha dit!
Ho venen com un homenatge a l'optimisme, a l'amor, les persones que han vetllat per la salut de la gent durant el confinament. Són històries romàntiques d'aquelles afectades, melodramàtiques, falses, una sèrie oportunista, i bé, si vols veure amor de veritat, sincer i real, has de veure Vitals, que ja la vam recomanar en el seu dia.
Sí, HBO, eh?
Sí, sí, doncs, HBO, correcte. Besos a l'aire, Disney Plus, tu que la volies veure, mira, veus, al final...
Jo volia veure Besos a l'aire.
Escolta, l'altre dia, no, ahir tu em deies, de la que vau recomanar l'altre dia, Sky Rojo, que jo deia que el títol ja no m'aportava bones vibracions, tu l'has vist i dius que té una mica el pitjor de La Casa de Papel portat a sèrie, no?
Jo crec que és La Casa de Papel multiplicat per 14 tones de cocaïna. No sé si se la van prendre els guionistes, però com a mínim els protagonistes de la sèrie sí, no només aquesta substància.
Tot està dalt, tota l'estona, o què?
Sí, jo crec que no té ni cap ni peus. Val. Tu passes bé veient-la? D'aquella manera tonta, però no té ni cap ni peu, res.
Bueno, és el que vam dir que enganxa, perquè sí, és una trama que ja s'ha acabat 20 minuts, no?, el capítol. Una altra. Sí. Però que després és una mica barrabassada i ha rebut moltes crítiques per ser una sèrie molt masclista, perquè s'hi recrea molt en els cossos de les dones.
No, és l'única cosa amb la que no hi estic d'acord.
No, però mira,
jo tampoc estic d'acord.
Avui, en canvi, he parlat.
Espera un segon, què dius? Per què no estàs d'acord?
Perquè és que és una sèrie que... A veure, si és una sèrie que parlar de prostitució, parlar de prostitució, i aleshores com és la prostitució?
I vols dir que s'ensenyen perquè estan en el lloc on elles l'ensenyarien si estiguessin fent aquesta professió, sí, i no és gratuït l'ensenyar-lo tant?
Tot és gratuït i no es pot mirar com un documental sobre la prostitució, però és que és una cosa tan passada de voltes que no la pots ni criticar per aquesta raó. Tant se val, saps? Jo és que crec que...
Està passat tot, de voltes.
Tot està passat de voltes. També es podia fer una crítica la gent que viu a les Canàries. És una sèrie que parla dels beneficis del consum de drogues, també, si tu vols. No surt guanyant ningú, ni les prostitutes, ni els proxenetes, ni els clients. Vull dir que...
No, ja. Tòpics i més tòpics. Escolta'm, Sky Rojo, on la feien?
Netflix.
Deies, volies dir, Gorina.
No, que precisament m'he trobat amb una realitzadora d'aquesta casa que m'ha dit que es queixava de que com pot ser que facin una sèrie de sexe i no es vegi sexe mai. Que, vull dir que clar, és un altre tema. També.
Home, sí que es veu sexe.
Sí que es veu, però es veuen flaixos de sexe.
Però
sí,
molt malament, mai s'acaba de veure res.
No, es veu molta carn, això sí.
Sí.
Bueno, total.
Doncs ni Sky Rojo ni Besos a l'aire. Va, ni fu ni fa. Què és això? Godzilla versus Kong?
Necesitamos a Kong.
Kong?
El mundo lo necesita.
Acció, cinema fantàstic, la pel·lícula que promet el combat definitiu entre els dos titans i que amaga un altre misteri al centre de la Terra, Godzilla contra King Kong.
Sí, t'aviso que si suprimim secció va de retro, gairebé suprimim aquesta pel·lícula perquè amb el Marc vam estar dubtant molt i l'hem posat a ni fu ni fa, però clarament més fu que fa, allò més bastant negativa que no positiva.
El fu és dolent, sí, sí.
T'hem fet un pack amb l'altra pel·lícula, que tenim moltes pel·lícules de monstres aquesta setmana. Bé, la pel·lícula gran, mediàtica, i potser per això la que decepciona més és aquesta Godzilla versus Kong, que és un univers que ja ve d'un Godzilla que es va fer el 2014, un altre el 2019, Kong, la Isla Calavera, el 2018. Però escolta, agafes els actors que han aparegut en aquestes diferents pel·lícules, han desaparegut alguns sense que t'expliquin res, en aquesta pel·lícula apareixen altres que dius, però aquests ja sortien? Mira, dius, no sortien, i estan aquí com si qualsevol cosa... És que no té cap sentit res, això de l'enfrontament monstruós, espectacular, el que vulguis, no està gaire ben rodat, oi, Marc, és l'efecte Transformers aquest, de que no acabes...
Sí.
de veure.
Totalment d'acord. No? O sigui, et perds. No saps qui està guanyant, qui pega aquí, va tan ràpid a la càmera que diu... No, i això no té cap gràcia. Sí que hi ha moments i escenes així espectaculars, però en general, a banda que la història no té ni cap ni peus, el guió...
Bueno, no, és que el guió...
És bastant fu, eh? És molt fu, eh?
S'apropa bastant a... Intenta fer una mica l'esperit Marvel, perquè aquí a King Kong li donen ja directament el martell de Thor, vull dir, empunya un martell gegant màgic, bé, és una cosa tan esbojarrada, un univers paral·lel amb les coses estan cap per avall, bé,
i
tan mal explicat, a més, tot.
Però jo entenc, perquè ahir quan la vam anar a veure hi havia gent que la defensava, jo entenc que si tanques els ulls a tot això i dius, vaig a passar dues hores de pim-pam-pum, bueno, jo crec, jo entenc que hi hagi gent que pugui passar-s'ho bé.
Sí, jo de fet m'ho vaig passar bé, eh? Estic dient les coses racionalment negatives, però escolta, sí, les pot veure i no és ni avorrida ni res. Ara,
a mi el que em preocupa de tot això és que us sembli normal, sí? Al segle XXI que s'hagi una pel·lícula de Godzilla contra Kong, que fa 20 anys era una cosa de friquis, i ara és la cosa més normal del món.
Totalment.
Ahí lo dejo.
L'any 62 ja la va fer Ishiro Honda i la va fer, bé, el meu nebot amb un parell de ninos pot fer més o menys la pel·lícula que van fer.
I ara en parlem com si fos la cosa més
Sí, sí. No, però la pel·lícula bona en aquest sentit, sí, te la porta el Marc.
Aviam.
No, però és que és això, sí. És a dir, les pel·lícules de friquis de fa uns anys ara són mainstream.
Totalment. Sí, sí.
Sí, totalment. Vull dir, amb els anys cada vegada més, i Marvel abans també era un reducte de gent i ara són les pel·lícules més taquilleres del planeta. Per tant, bé, ens anem africant, cosa que a mi em sembla meravellosa. L'altra pel·lícula de monstres de la setmana és Monster Hunter, i podríem repetir tot el que l'Alfons i jo hem dit de Godzilla vs. Kong amb una cosa a favor seva, que és que Godzilla vs. Kong es ven com la fantàstica pel·lícula i, en canvi, aquesta és una pel·lícula de sèrie B i, per tant, doncs tot això que hem dit de dolent de l'altre, aquí ho acceptes una miqueta més perquè és... se n'enfoten una mica d'ells mateixos, no? I, per tant, bé, és una noia, la Mila Jovovich, perquè això és del Paul W.
Home,
Sanderson.
Home, pensava que havia desaparegut del tot, i aquesta noia...
Bueno, només la contracta aquest director, que és el que la contracta per tot, Resident Evil, que és tota aquella saga, la Mila Jovovich n'ha fet no sé quantes pel·lícules, ja 5 o 6, em sembla. I aquí la torna a contractar.
Per què no la contracten més, a Mila Jovovich, ja? Perquè, què passa?
No,
hi ha alguna cosa de que no sé.
També està fent molt telefilm d'aquell que no arriba mai, saps? Que està perduda enmig del videoclub, per entendre'ns, eh?
Pobre, està greu. Val.
I veure, no és una actriu, tampoc.
No, però hi va haver un moment que semblava que havia de ser... Mila Jovovich havia de fer moltes coses i mira, després no tant. Va, com va això?
Bueno, en definitiva, aquí és una militar que de sobte estan pel desert amb tots els seus companys i uns rajos els transporten a una altra dimensió, perquè aquí, en el nostre planeta, hi ha altres dimensions, i en aquella dimensió hi ha monstres gegants i una altra raça humana, etc. Bueno, doncs va d'això. Poca cosa més.
És que és l'adaptació d'un videojoc, de fet, el Paul Anderson, el director,
no vull sentir més coses, de veritat.
Ja havien adaptat Resident Evil, el Paul Anderson era el director de Mortal Kombat.
No, jo tinc un límit, i no podeu posar amb 6 minuts, Marvel, còmic, monstres, Godzilla, prou. Està aquí el cupo de friquismo, gràcies.
Vale, anem a parlar.
Monster Hunter és als cinemes, eh?
Sí, també.
Vale. I ara, aquesta fa bona pinta. Los Estados Unidos contra Billie Holiday.
Damas y caballeros, la señorita Billie Holiday.
Los periodistas siempre me preguntan, Billie, ¿por qué haces esas cosas? Y yo les digo esto. Adoramos.
Un repàs de la vida de la cantant nord-americana plena d'entrebancs a causa de l'alcohol i les drogues, però també de la lluita contra les injustícies.
És un biopic prou apanyadet, eh? És a dir, hi ha una cosa que a mi m'agrada, que és que de vegades quan fan aquests biopics de segons quines estrelles ho endolceixen tot, i aquí no s'endolceix res. És a dir, hi ha drogues amb primers plans d'injeccions, sexe submís, perquè tenia unes relacions amb les seves parelles de submissió total, violència domèstica a punta pala, la corrupció policial, etc. Per tant, en aquest sentit està molt ben plantejada. Per mi es fa una mica repetitiva, una mica llarga, alguns cops una mica confusa, és el que passa quan expliques la vida d'algú que dura tota la seva vida i llavors has d'anar suprimint, i de vegades no és gaire coherent. Però per mi és una pel·lícula compromesa, emotiva, intensa, que es podria haver dit Strange Fruit, perquè va molt d'aquesta cançó de la Billie Holiday, que jo desconeixia la història, i que va sobre la descripció d'un linxament, perquè al sud, als Estats Units, era habitual poder linxar un home negre i no estava penat. I llavors, bueno, ella va fer una cançó, que per això la va perseguir l'FBI, etc.
Els penjaven i llavors era un fruit estrany que sortia als arbres, que era aquell negre penjat allà.
És una lletra esfereïdora, eh?
Esfereïdora. I per mi aquesta pel·lícula, sobretot, s'ha de veure perquè la seva protagonista, Andra Day, que ja li van donar el Globus d'Or, i jo no havia vist la pel·lícula aleshores, i ella semblava molt sorpresa, però jo, havent vist ara aquesta pel·lícula, per mi és ferma candidata a endur-se l'Òscar, és que no només canta totes les cançons d'una forma impecable, cosa que no feia Rami Malek a Bohemian Rhapsody.
Bam! Ja l'has fotut aquí. Tenies ganes, ja.
Home, i després que tot el passa per totes les, diguéssim, la muntanya russa d'emocions, des de ser una gran yonqui a ser portada de revistes com una gran dama, a la Renée Zellweger també li van donar el premi per fer de Judy Garland per això. Per tant, ella és Renée Zellweger i Rami Malek i cantant ella tot, o sigui, és fantàstica.
Meravellós. Això estem parlant de cinemes, no?
Cinemes, sí, senyor. Versus... El dia 31, aquesta és de Setmana Santa. Te l'estem avançant.
31 dimecres de la setmana que ve.
Sí, senyor.
Okay.
Ho sé, perquè el dia 1... El dia 1 què passa? El dia 1 d'abril?
Que és festa.
Okay. No? Una altra? No. Tenim una altra oportunitat. Dues oportunitats teniu.
El dia 1 és festa Fool's Day.
El Fran ho sap?
El teu aniversari.
Ara, molt bé!
Oh. Tu fas anys del dia 1 d'abril?
Sí, noi, tota la vida.
Hola,
cada any el mateix dia. Curiós.
Mira que has fet esforços, ho he oblidat i
realment... És, però és una bona data per recordar, 1 d'abril.
Oh, que bé.
Molt bé, Los Estados Unidos versus Billie Holiday, i també recomanable, i fins i tot per la mare i per la meva mare, Tom i Jerry.
Amb els nets.
Sí, però està bé la pel·li, no, perquè els dibuixos estaven molt bé.
Doncs sí, l'únic problema que té és que, clar, no és el mateix fer un capítol de 20 minuts que una pel·lícula de 90 minuts amb un gat i una rata perseguint-se tota la pel·lícula, no? Intenten buscar un argument que justifiqui una mica això, i aquí és on se'ls en va una mica, perquè fiquen una parella romàntica i aleshores ells dos es fan amics per ajudar-los, perquè són una parella que no s'acaben d'entendre. A banda d'això, és l'esperit Roger Rabbit, per entendre'ns, de barrejar personatges reals amb dibuixos obvis, és a dir, no un intent de recrear, de fer una gran recreació per ordinador, sinó pur slàstic cartoon de tota la vida, no? En aquest sentit, si et sents una mica nostàlgic, està bé. Té alguns acudits bons, fins i tot allò, alguna crítica a tota la censura actual i el moralisme actual també, perquè, clar, aquests dibuixos, imagina't, no? Aleshores eren el més normal, però ara aquesta violència domèstica, no? Que, doncs, no seria tan possible. I en aquest sentit, escolta, per anar amb nens únicament, sí, per la resta, home, no cal potser posar-nos massa filosòfics, és Tom i Jerry, vaja, no va més enllà.
Però jo, amb el meu fill, vaig tornar a veure els Tom i Jerry's clàssics, sí. I estan molt bé, estan molt ben pensats, i té molt de ritme, i t'ho passes molt bé, més enllà de la violència, que és evident.
Violència extrema, eh?
Extrema, i coses molt cafres, però estan molt bé. Aquesta és la pel·lícula de la que està parlant tothom, és el must d'aquesta setmana. Estan dient que és candidata a Òscar directament per moltes coses, també per Frances McDormand com a actriu. Per tant, aquesta pel·lícula que es diu Nomadland s'ha de veure.
Mi madre dice que no tienes donde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo donde vivir. Lo que no tengo es una casa.
Una dona, després de perdre-ho tot durant la recessió del 2008, s'embarca en un viatge per les carreteres americanes.
Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en recursos humanos unos años.
Vivint com una nòmada en una caravana. Ja la vull veure ara, ja.
Sí.
Posa-la tota, sisplau, i passa de
rets.
Sí o no?
Home, és molt millor Frances McDormand que nosaltres, evidentment. Abans, quan m'he emocionat amb l'Andra Day, segurament la Frances McDormand serà l'altra persona que, si guanya l'Òscar a millor actriu, també serà merescut, eh? Uh-huh. Vull dir que jo crec que ha d'estar entre aquestes dues.
Perdona, un apunt. McDormand és l'actriu de Tres anuncios en las afueras?
Sí, senyor. Sí,
pues veia dos pel·lícules, no, últimament? Sí.
Bueno, té una carrera, va guanyar l'Òscar per Fargo. Ja.
Fargo, és veritat, Fargo.
Jóvenes prodigiosos, una actriu d'un prestigi. De fet, per mi és una actriu que és única per una sèrie de papers i de les poques que ara mateix et justifica un projecte en si mateix.
Uau. Doncs escolta, què has de dir d'aquesta pel·li?
I és la dona d'un dels Coen, que no sé mai si és el Joel o l'Ethan.
Bueno, és que ningú sap qui és qui, eh?
Qui és qui, no?
Home, no, és igual, tu tira los hermanos Coen i avall.
És el germana del Joel... Perdona, germana. La dona de Joel.
La dona del Joel, va.
Sí. Estic molt més tranquil perquè ja no sé quina cara fa.
No fan la mateixa cara, eh? Ho semblen, perquè ja. Sempre veus un o l'altre i... No, ja, són diferents. En fi, jo la vaig votar com la millor pel·lícula del 2020. És a dir, la vaig veure al Festival de Venècia i quan vaig acabar-la de veure, vaig escriure i dic, acabo de veure una obra mestra. Uh-huh. Després va guanyar el Festival de Venècia, els Globus d'Or li van donar els premis més importants i ara, com deies, Roger, doncs és favorit als Oscars. És això, o sigui, als Estats Units, després d'aquesta gran crisi, i tampoc calia una gran crisi, perquè són així, hi ha gent que arriba a un moment a la seva vida, pensionistes, molts d'ells, que no tenen prou diners, és el capitalisme salvatge, i perden la casa perquè no poden acabar de pagar la hipoteca, i llavors es converteixen en nòmades, es compren una caravana, hi ha de tot tipus, evidentment, i van creant comunitat, es van movent per tot el país, es coneixen, i la veritat és que és realment colpidor la manera que tenen d'afrontar la vida i la gràcia que té la directora, la Chloe Zhao, de barrejar personatges autèntics, és a dir, hi ha nòmades autèntics que fan allò, els campfires, no? els focs que xerren i tenen converses que són reals. La Frances McDormand s'incrusta allà i amb un guió que creen també una mica sobre la marxa, doncs ho vius amb ells. I la veritat és que és una pel·lícula absolutament meravellosa.
Carai, Nomadland, estàs d'acord, Gorina?
Sí, estic bastant d'acord. He de dir que també podeu recuperar The Rider, l'anterior pel·lícula d'aquesta directora, sí. Que també era amb amb persones reals, però amb ficcionada, no? En aquest cas eren uns creadors de cavalls, veien un senyor que feia rodeos d'aquests.
Ah, sí? És la del noi que té una lesió sent un... Exacte. Ah, està molt bé, aquella.
És una directora, realment, en un moment boníssim.
Em sembla que és a Filmin, aquesta de Riders, pot ser?
Ara busquem-ho. També serà la directora, és la directora de Los Eternos.
M'ho has tret a la boca al bar.
Eternals de Marvel.
No.
Home,
Roger, però ja anàvem bé. Ara feia uns minuts que no parlàvem de tonteries. No, i ara...
Quan agafen un director o una directora bona.
Imagina't com farà aquesta dona que fa aquestes pel·lícules meravelloses una pel·li de Marvel, que potser fins i tot t'agradarà a tu, Roger.
No, perquè al final... Però jo, de veritat, aquesta gent els deuen pagar molts diners per fer això. Vull dir que està molt bé, has d'estar molt content, també, no? D'anar a buscar, diuen, té tot el que vulguis, fes-ho com vulguis.
Segurament, gràcies a això, pot fer després 3 Nomadlands més.
Clar, sí. No, gràcies, gràcies, superherois, gràcies per donar-nos el pressupost pel cinema bo, de veritat, estic tan content. Ai, senyor, escolta'm...
No diràs que no és atrevit per part de Marvel, de Disney, de dir, anem a fer una pel·li així a lo grande de superherois i contractem una cineasta d'aquest perfil. Jo crec que també té el seu valor.
I, perdona, hi ha una cosa que ho empitjora, Roger, és que també és guionista de la pel·lícula, eh?
De què, dels superherois? Sí. Aquesta noia havia començat molt bé i la seva carrera s'està enfonsant per minuts. Aneu a veure Nomadland.
Hi ha gent que pot dirigir Nomadland, dirigir Marvel, i no passa res.
No passa res. Nomadland, el cinema és quan s'estrena? Avui?
Aquesta avui, sí.
Bé, molt bé. I una altra que s'hauria de veure és Judas i el Messias Negro.
Sí, aquesta, curiosament, no s'estrena, malgrat, és una pel·lícula nominada també a l'Oscar a la millor pel·lícula. L'heu de buscar allò, el video on demand, no?, que se'n diu el pivot, i pagar, diguem, taquilla, lloguer per ella a casa vostra. Perquè segurament la temàtica ha tirat una mica enrere a l'hora d'estrenar. Parlem d'una història real relacionada amb els Panteres Negres, en finals dels 60, principis dels 70, però és una pel·lícula que a mi m'ha impactat bastant. No coneixia el cas real d'aquest Fred Hampton, que era un dels líders activistes dels Panteres Negres, al qual li van infiltrar l'FBI, J. Edgar Hoover, per ser interpretat per Martin Sheen de forma esplèndida, li va infiltrar un noi que havia comès un crim i per salvar-se del crim li van dir, doncs escolta, entra en aquest grup i explica'ns el que fan, etc, i així et lliuraràs de la condemna, no? Què passa? Doncs l'efecte aquest de Donnie Brasco, que aquest noi que entra comença a sentir-se identificat amb el grup al que se suposa que ha de traicionar i comença el seu conflicte intern, perquè es fa amic, a més a més, del líder d'aquesta banda. Bé, tenim molts dels actors que estan ara en boca de tothom, no? Daniel Kaluuya, l'Ekith Steinfeld, el Jesse Plemons, que aquí fa de gent de l'FBI. Una pel·lícula és entretinguda, és dura, és història real... i jo crec que val la pena també fer-li un ull.
Doncs mira, Judies... Ai, Judies.
Tranqui, em passa cada vegada Judas i Messias a la mateixa frase.
Clar, perquè la I de Messias la poso aquí i dic Judies i el Messias negre. No, Judas i el Messias negre.
No passa res, no passa res.
Gràcies, gràcies. Endavant. Gràcies per la comprensió. L'última, i només us en deixaré dir una. Què preferiu parlar, de Libertad o d'un efecte òptico?
Libertad, Libertad.
Libertad, doncs Libertad, aviam, som-hi.
Yo cada vez que me subía ahí, corazón al cuello. ¿Eh? Pensaba que te perdía y eso.
¿Qué dices? Me estoy comiendo un polvorón. No oigo nada. Una història de bandolers del segle XIX, es diu Libertad, és també un experiment cinematogràfic. Pot ser que fos la Bebe aquesta que sentia parlar mastegant?
És la Bebe, és la Bebe. I per què l'hem posat a cinèfils? Bàsicament perquè aquesta pel·lícula s'estrena en cines com a pel·lícula i a Movistar com a sèrie de televisió. Per tant, l'interessant seria poder comparar entre les dues. Jo parlo i ara li deixo el Marc perquè només he vist la pel·lícula i potser pel fet de ser conscient de que existia una sèrie no podia deixar de veure que allà tot estava inacabat. I per tant, crec, Marc, que la sèrie és més recomanable en aquest sentit.
Sí, o sigui, creieu que està pensat com a sèrie, escrit com a sèrie...
Val. No, és que això...
Perquè és
això
molt diferent escriure d'una manera o d'una altra.
Sí, sí, l'Urbizu ho va... És a dir, Movistar li encarrega una sèrie a Urbizu que havia fet ja Gigantes a Movistar Plus, i a més ja l'Isaac Ferriz un altre cop i tal, i aquí és una sèrie de bandolers, fan la sèrie, la fan meravellosament bé perquè de fotografia, de paisatge, de customització de tot, de personatges, d'actors, està molt bé. És un western Sergio Leone perfecte, i quan l'acaba, clar, ell té mono de pantalla gran i diu, ostres, no creieu que amb això podem fer una pel·lícula? Doncs vinga, tu mateix, redueixo a 2 hores. I clar, talla per aquí, talla per allà, la pel·lícula... No, la pel·lícula no, ho veus que de sobte...
Això fa molt de mal,
No... Està molt bé, i segurament veure imatges que si veus la sèrie dius són precioses, veure-les en pantalla gran val la pena, però la història se'n ressenteix moltíssim.
Les retallades de sala per reduir és molt complicat, això. Per tant, recomaneu més la sèrie Movistar Plus?
Sí, totalment.
Com es deia? Libertad.
Libertad.
Sí, senyor.
Libertad. 5 capítols, eh?
5 capítols. A partir d'avui, també?
Ja està, crec que és tota disponible. Allà.
Tota disponible. Nois, moltíssimes gràcies. Una setmana més. Avui al cinema...
Què? Una cosa vull dir.
No dic res de Marvel.
No, hem dit on veure de Rider, al final, o no?
Ah, perdona, jo ho he buscat, però no ho he trobat. Diria que està filmint?
Està filmint, però en lloguer.
Pots
pagar per llogar-la, filmint.
Està bé,
95 euros, per més informació.
Està molt bé. Avui també, per cert, un apunt, un documental molt interessant sobre Truman Capote, filmint, també,
No m'agraden els toreros.
Bon cap de setmana, nois, marxeu, correu.